Hem vingut per quedar-nos.
Us donem la benvinguda a l'Hem vingut per quedar-nos, un programa 100% dedicat als equips femenins i a les esportistes de Catalunya. Com cada setmana, estarem amb vosaltres la Toni Muñoz, la Yolanda Bacardit i qui us parla, l'Aida Àngel. I avui ens permetem començar el programa felicitant-nos, ja que celebrem les més de 5.000 descàrregues del programa a través dels diferents serveis de podcast, sense sumar les escoltes en directe a través de Ràdio Mollet, ja sigui per les zones o per internet, o les descàrregues de YouTube. Us volem donar les gràcies per escoltar-nos i volem aprofitar per fer un resum d'estadístiques de tots els programes que tenim fet fins ara. De la primera temporada, el programa més escoltat va ser el que vam entrevistar a les persones responsables de qui en aquell moment apuntaven a ser les primeres penyes blaugranes del Barça femení de futbol. Totes unides fent força, qui finalment és qui es va convertir en la primera penya oficial i tot pel femení. I de la segona temporada, el programa més escoltat fins ara és el del triplet català al Mundial de Patinatge Artístic de Colòmbia i del Cadí la Seu campió de la Lliga Cat Aon 2023. En aquell moment, per situar-nos, és quan vam parlar en el programa de la desvinculació de Markel Zubizarreta del Barça. A més, com a dades així interessant, per escoltes tenim el 70% que ho fan des del mòbil i un 30% que ho fa des del portàtil o des d'un fixe, i d'aquests, de tots ells, el 68,03% ens escolten a través de Spotify, seguit directament de les escoltes que es fan a través del web, per acabar amb el servei Podcast Addict i Apple Podcast. I finalment, les localitzacions, que això és el que més ens ha sorprès. Evidentment, els llocs des dels quals més ens escolten és Mollet del Vallès i Barcelona i múltiples ciutats de Catalunya. Però també tenim escoltes dels Estats Units, de Bèlgica, dels Països Baixos, del Regne Unit i de Mèxic. Com us quedeu?
Doncs que guai, no? Superxulo.
Sí.
Superbé.
Home, d'Estats Units, una salutació a tots ells, però especialment al Gabriel Chapman i a l'Alexia Bru, que està jugant allà també en una universitat.
O sigui, que ens escolten des d'allà...
Per tu.
Per tu.
Tens per allà contactes? Sí, aquests dos segur. No sé.
A mi m'encantaria que si tenim gent ara mateix escoltant-nos, a veure, o de fora de Catalunya o de Catalunya, que ens enviessin una salutació a través d'Instagram, d'X...
Sí, de Twitter o directament al mail, com vulguin, sí, seria xulo.
També estaria bé poder escoltar la seva veu i opinió.
Mm-hmm. Molt bé.
Doncs volem aprofitar aquesta celebració, almenys per part nostra, almenys com a membres del programa... per posar el tall de precisament la molletana, Alexia Putellas, en el moment que va parlar com a capitana del Barça al Parlament de Catalunya, quan l'equip blaugrana femení va rebre la medalla d'honor d'or del 2023.
Dir-vos que som aquí per quedar-nos, som aquí per ajudar les que vindran, perquè encara falta molt de camí per fer. Aquests dies ho veieu, amb la greu situació que estem afrontant amb la federació i els canvis que totes sol·licitem perquè a cap dona, dins o fora del futbol, no hagi de viure mai cap més situació de menyspreu, faltes de respecte o abusos.
Doncs ja ho veiem, no només ho diem amb el nom del programa, hem vingut per quedar-nos, també ho diu la pròpia Alexia, les dones en l'esport som aquí per quedar-nos. I fet aquest apunt, que volia posar aquest tall expressament perquè donava peu al nostre nom de programa... Comencem amb el repàs setmanal de tota la informació esportiva, que avui destaquem les jornades europees de bàsquet i hoquei i aprofitem l'aturada en la Lliga de Futbol per la finestra de seleccions per parlar d'anuncis i renovacions, o no, en el món blaugrana.
Doncs sí, perquè ara ja sabem qui agafarà el relleu a la banqueta blaugrana, tot i que de manera oficiosa, això sí, ja que l'anunci oficial per part del Futbol Club Barcelona encara no ha arribat. Sembla que finalment serà Pere Romeu, integrant de l'actual cos tècnic i que hauria guanyat la partida a Rafael Navarro, l'altre candidat que sonava. Romeu va començar la seva trajectòria al Barça el 2017, en el futbol base com a segon entrenador de Sergi Milà, en el cadet A i en el cadet B masculins, en els quals va entrenar la generació del 2004, de la qual sobresurten, per exemple, Gavi i Ilias Akomak. Després va tenir un breu pas al 2020 pel Vitorul Constanta de Romania, on va estar només 12 partits, com a segon de Rubén de la Barrera. I l'estiu del 2021 ja va entrar en el cos tècnic del Barça femení, coincidint amb l'arribada de Giraldez a la banqueta blaugrana. Què us sembla que Romeu finalment sigui el relleu de Giraldez?
Doncs, com s'havia adelantat, jo crec que esperable, molt continuista, i diuen que té el vistiplau de la plantilla, no? Que molt important. Si m'agradaria, no el conec gaire. Confio en que les jugadores, ja això, i les capitanes, ja ho tenen tot això ben parlat. I després, què m'agradaria? Doncs el de sempre, que les dones tinguessin més oportunitats. No sols com a primera entrenadora, perquè aquí només veuria factible el de la Serena Wiman, per la seva semblança de la proposta del Barça, no? Sinó també en tot l'estaf, tot el cos tècnic, que només hi ha nois. Està la Berta, de preparadora física, i un ajudant de fisio, no?
A mi m'agradaria que hi hagués una dona a la banqueta, però no pel fet de ser dona, sinó perquè, a més, s'ho ha currat i s'ho mereix. I, de fet, jo, de totes les entrenadores que hi ha actualment, a mi el nom que més m'hagués agradat és el que precisament has dit, la Wigman.
Sí, sí.
I tot apuntava, de fet, aquí en el programa, tothom ja ho havies comentat, que seria continuista, sobretot per la situació econòmica del Barça, del club. A mi el que em sorprèn una mica, tot i que compti amb el vistiplau de la plantilla, és el recorregut anterior. Vull dir, si aquest recorregut, ara estiguéssim parlant de que el nou entrenador que substitueix a Xavi, el que ha entrenat és el cadet A i el cadet B, ens sorprendria. Clar, també ha estat en el cos tècnic de Giraldez durant aquests darrers anys, que això és un bon, clar, això és un bon aprenentatge, evidentment. Però, home, com a currículum, em dóna la sensació que s'envia el missatge que en l'equip femení el pot entrenar algú amb relativament poc currículum.
És que al final hauran de donar aquest pas endavant, perquè també jo a mi em sorprèn que ho sap tothom, però encara no ho ha fet oficial el club. Per què no ho ha fet oficial? Al final aquest pas endavant ho hauran de fer, perquè si no bueno, és que tot, ja veus com estan pujant tots els equips, sobretot a Anglaterra, i si vols ser competitiu sobretot a Europa, a la Champions, hauràs de donar aquest pas endavant.
Aquest pas endavant entenc que et refereixes a nivell de currículum.
Sí, clar. Sí, sí, de currículum i d'experiència en el femení a nivell internacional i tot això. A veure, sí que ha estat en el Barça, però no deixa de ser un segon entrenador d'un futbol base, cadet. Uh-huh. Igual que l'entrenador que també han posat en el primer equip de l'Espanyol femení, no? Que està a la segona divisió aquest any, un entrenador del, no sé, del juvenil B o C, i el posat també en el primer equip femení, no? Això ja no podem, ara no ho hem de dir una mica amb la boca petita, perquè clar, el currículum del Giraldez tampoc era, no? inclús menys, perquè venia de la Federació Catalana d'analista, ja està. Vale, però bueno, ha sortit bé. Però jo el que em refereixo a aquest pas endavant en el currículum, l'experiència internacional a nivell top, no? Uh-huh. Com a l'equip que tens, com la plantilla que tens.
Clar, clar, clar.
I la Serena Wiman és l'única que veig. Bueno, també estaria la del Chelsea, però no... La proposta de joc igual no és la mateixa. I després l'historial de la Serena en quant a títols, experiència... I ja com, bueno, recordem que el primer que va fer quan li van donar el premi a la millor entrenadora, no, de la FIFA va ser felicitar a la selecció espanyola i va perdre contra elles, no?
Sí, sí.
Que seria lo normal, però ho estic dient com una sorpresa, no?
Sí. Yeah.
És que ho dic per la humilitat i d'on ve ella, que sap d'on ve tot el futbol femení, el que costa fer un pas endavant.
Aquesta notícia serà clau per tirar endavant les renovacions pendents de les jugadores que finalitzen contracte el 30 de juny. Una d'elles, per exemple, Mariona Caldentey, que segons el diari Ara va avançar que està tancada. Però la futbolista de Felanitx volia esperar a conèixer el nom del pròxim entrenador per donar el sí definitiu. En canvi, la renovació d'Alexia va més enllà de saber qui dirigirà l'equip el curs vinent. Ara ja sabem que, tot i anar convocada per la selecció espanyola, no va jugar el partit corresponent a la Nations League en què la selecció espanyola va guanyar 3-0 als Països Baixos i ja ha aconseguit el passi a les Olimpiades de París. Doncs això, aquestes renovacions, amb aquest anunci, com les veieu ara?
Home, jo crec que no han deixat de negociar des del gener, no? No sé, amb l'Alexia jo ho tindria clar, però aquí tornem a estar en el de sempre, no? Que es posa en dubte o crea dubtes tot això en la percepció o en l'aposta del Barça pel femení, no? No sé, les quantitats exactes no les sabem, no? Però l'Alexia, que fins i tot lesionada, la vulgui tenir la selecció espanyola en el seu vestidor i treballant amb aquesta fase de classificació de l'Olimpiada, ja et diu el que del seu potencial a nivell no només en el camp, sinó també en el vestidor, no? I després, la Mariona suposo que estarà fet, perquè ara mateix jo crec que les jugadores ho tenen clar. Si elles són capaces també de portar endavant tota una selecció espanyola campiona del món amb tot el que va passar allà a Austràlia i tot l'any aquell de les 15, perquè van ser les jugadores que van voler guanyar. Elles són conscients també del Barça, no? Que totes juntes es fan millor equip, no? I després tenim també el tema de la Brons, poso que renovarà, tot i que ella acostuma a passejar una mica, no?, pels equips. Igual aquí, ja ho ha dit moltes vegades, que està molt contenta a Barcelona. Bueno, tot i tenir la Rolfo i la Ona per les bandes, també seria un bon reforç, perquè és que és un tros de jugadora, també la Brons, no?
De fet, ja que parles de la Brons, abans de continuar amb el repàs de les altres, segons el diari Ara, en principi les negociacions estarien bastant avançades i la Brons, com que està bé al Barça, i tenint en compte com està econòmicament el Barça, estaria disposada a una de rebaixa important.
Ah, potser. Els comentaris que hem sentit de que es troba molt bé aquí, no?, a Can Barça. Doncs bé, doncs ja tindríem, no?, la Mapi, la Patri, la Marta Torrejón, l'Alexia, la Mariona i la Gemma Font, que clar, amb l'anunci aquest de la Paños que deixava l'equip, però els rumors de que fitxava amb la jugadora aquesta del Manchester City, la portera que no juga gaire però que, bueno, també té un bon joc amb els peus i que sembla ser que no vol renovar amb el Manchester City, doncs una altra opció per la porteria, no sé on quedaria la Gemma Font. I tot això estaria superbé, no?, la plantilla, amb totes les del B que han agafat aquest any tants minuts. Els rumors també del fitxatge de Lauren Hemp, la davantera de la selecció anglesa i també del Manchester City, que també ha de renovar amb el City i no vol renovar. I de la qual la Ona, que es va trobar amb ella a la Lliga anglesa, diu que no, és una de les jugadores més difícils que ha hagut de marcar.
Seria un bon fitxatge. Sense entrar més a comentaris, però que parlaves de que fins i tot la selecció espanyola va voler convocar l'Alexia, tot i estar lesionada, i aquí vam parlar fins i tot de si el nivell d'entrenament o no entrenament, que si hauria de jugar amb les del B. El Barça, precisament aquesta setmana, la foto que va triar per mostrar que estaven entrenant, tot i la finestra de les seleccions, va ser amb la Rolfo de protagonista.
Ah, ja.
Que pensava, sí, sí. Vaig pensar, dic, ostres, aquí estan enviant un missatge...
Bé, doncs no sabem, perquè clar, no saps qui ho filtra, com ho filtren, quins interessos tenen, tot... És que és veritat, lo de l'Alexia i la Tere Velleira del Madrid, que no tenien l'alta mèdica, que les hagin convocat a la concentració, no a la convocatòria del partit, no estaven dintre de les 23. Pues sorprèn, però bé.
Clar, del tema Alexia, en el fons, el gran dubte és si tornarà a estar al nivell que estava.
A veure, ella ja va dir que el més important per ella era recuperar-se i tornar al seu nivell. No tant la renovació del Barça ni els diners, O sigui, que ella tindrà... O sigui, el seu objectiu és aquest, també els Jocs Olímpics, també, evidentment. I que quan tornarà, bueno, jo crec que sí, que té tots els recursos. Si no té una altra recaiguda o una altra, saps? No, una altra Benfica de pel mig, per exemple, no? Que la lesioni.
Això no ho pot controlar.
Això no es pot controlar, clar. Hem de creure que sí que tornarà a la seva millor versió. Ara, on? De mig, de 10, de 8 o de 9? Això ja és més complicat.
Doncs seguim parlant de seleccions. En aquest cas de la Noruega. En aquest cas, mala notícia, que és la lesió de Caroline Graham Hansen. La Noruega es va lesionar en el partit entre Noruega i Croàcia. La jugadora del Barça, autora del 0-2 en el minut 49 del partit, va haver d'abandonar el terreny de joc després de sentir molèsties que no li van permetre ni celebrar el gol. Tot apunta que estaria relacionat amb els isquiotibials. I clar, ara...
Mala notícia, no, molt mala notícia. Esperem que no sigui gaire temps, perquè estava en un moment platònic ara mateix.
Sí, a veure com torna, no? Perquè és veritat que l'entrenament del diumenge no va sortir a entrenar amb l'equip, els primers 15 minuts que són que estan oberts als mitjans de comunicació. No crec que jugui demà, si té... Bueno, és que hem de veure com evoluciona la lesió. Demà tornarà a jugar contra Croàcia una altra vegada. I hem de recordar que ens ve un mes de març, no? Si la Graham, com a mínim, que per cert va fer una altra en la roda de premsa, va deixar anar que prefereix guanyar tots els anys la Copa a la Champions que no la pilota d'or.
Vale? Oh, i tant.
Llavors, com a club...
Jo també,
doncs, ole. Ole, que la tinguem aquí molts anys i que estigui a aquest nivell perquè bé, té clar el que són els valors col·lectius. I això que esperem... No crec que arrisqui si té molèsties perquè tindrà com 10 dies per recuperar-se, no? Recordem que no hi ha lliga aquesta setmana i tenim un mes de març, déu-n'hi-do, com vam acabar. Dos partits de semifinals de Copa de la Reina contra el Bilbao, dos partits de quarts de final de Champions contra el Bram, noruec, i entre mitges partits de lliga. O sigui que a veure com venen totes les jugadores de l'acció, que recordem que han sigut en total 18 convocades, les 8 amb la selecció espanyola, també amb la sub-23 i la sub-20, de Noruega la Graham i la Engen, d'Anglaterra la Bronze i la Walls. Per cert, la Walls no ha jugat el primer partit amistós, li ha donat descans la Sarina. D'Itàlia ha anat la Dragoni i als Països Baixos està la Brum, l'Esme Brum.
Sí, que aquesta finestra de seleccions no saldi amb més lesionades.
Exacte.
Doncs fins aquí la finestra seleccions, tanquem carpeta futbol i repassem la resta d'actualitat esportiva. Comencem pel bàsquet, victòria per l'Espart Girona en el partit d'anada dels quarts de final de l'Eurocup Women, jugat dijous passat contra el Galatasaray, amb un marcador final de 77-64 i una renda de 13 punts pel proper partit que es jugarà a Istanbul aquest dijous a les 6 de la tarda. Partit intens en què l'afició gironina va gaudir des de Fontajau amb una entrada de 5.147 espectadors. Sandra Higueravide, amb 15 punts, i Laura Penya, amb 14, van ser les màximes anotadores del partit. L'altra cara de la moneda, això sí, la lesió de Rebecca Gardner en el primer quart. Això valorava precisament Laura Penya sobre el partit.
Crec que no tenim pràcticament ni la meitat fet, crec que tenim un terç no fet, crec que encara aquella pista és complicada, però bueno, avui hem fet una molt bona feina.
I escoltem també la valoració crítica de Roberto Íñiguez, l'entrenador de l'Espart Girona, amb l'arbitratge.
No tenía ni idea que una jugadora puede coger el balón y puede dar cuatro pasos y no hay camino. O sea, puede andar con el balón en la mano. No tenía ni idea que esto son nuevas normas que hemos traído aquí a FIBA Europe. No tenía ni idea que cuando una jugadora salta en el rebote le pueden empujar, desplazarla, coger el rebote y meterla. No tenía ni idea que en pick and roll, cuando quieres pasar por arriba, una jugadora te da y te suelta en la cara. No tenía ni idea que una jugadora que juega en el poste bajo y te pega una hostia. Te empuja, porque yo me llamo Annalisa Smith o Heinz Allen y fuera de aquí, porque este es mi espacio. Entonces no tenía idea de estas cosas, que parece que allí sí que son normales, pero que yo sepa, esto se llama FIBA Eurocup y jugamos en Europa, y esto es a lo que yo estoy acostumbrado, siempre que he jugado Euroliga. Es decir, es muy bueno que venga el nivel de jugadoras alto a jugar estas competiciones, Euroliga y Eurocup, todos queremos esto, pero hay unas normas, ¿eh?
I en la Lliga, el passat cap de setmana, es va jugar la 22a jornada de la Lliga Femenina Endesa. El Barça CBS va guanyar el CaixaBank Araski per 67-69. Un CaixaBank sorprès per les blaugranes que, amb aquesta victòria, es van allunyant de la lluita per la permanència, pujant a la 11a plaça de la classificació amb 31 punts. I derrota pel Cadí-la-Seu, 81-67, contra un Baxi Ferrol amb molt d'encert. Les de Lleida es mantenen la 13a posició amb 30 punts. I també derrota de l'Espart Girona 69-65 contra l'Ozono Global Jairis, on destaquem una nova lesió i baixa, la de Mariana Tauló. Tot i la derrota, les gironines segueixen quartes en la classificació amb 36 punts.
En hoquei, aquest cap de setmana es va jugar un partit pendent de l'hoquei Lliga Iberdrola corresponent a l'última jornada, la 16, on l'Esneca Fraga va guanyar 4-2 al Telecable. I és que aquest mateix cap de setmana teníem els ulls posats en la World Skate Europe Champions League Women, on hi tenim tres equips catalans que van jugar la 5a jornada i tots tres amb victòria. Victòria contundent pel Martinelli a Manlleu, 11-1, contra el Coutres Ring Hockey. Més ajustada la victòria del Vilassana Cop d'Ivars contra el Benfica, 2-1. Igual que la del General i Palau de Plegamans, 2-3, contra l'Astro Stuart Massamà. Pel que fa a les classificacions, el Vilassana Cop d'Ivars va segon del grup A, empatat a 6 punts amb el primer, l'Esneca Fraga. El Martinelli a Manlleu, destacat amb 9 punts i primer del grup C, i a 3 punts del segon. I el General i Palau de Plegamans, també destacat amb 9 punts i primer del grup D, i a 5 punts del segon classificat. Ara ens haurem d'esperar el 9-10 de març per veure la 6a i última jornada d'aquesta fase.
En waterpolo tornem als partits de la Lliga de la Divisió d'Honor Femenina, després de 2 mesos d'aturada per les competicions internacionals de les seleccions. I aquest cap de setmana passat es van jugar 3 dels 6 partits corresponents a la jornada 12. Els resultats: 11-8 en el partit disputat entre el Terrassa i el Simalga Real Canoe, 7-11 entre el Boadilla i l'Atlètic Barceloneta i 5-18 entre el Rubí i el Sant Andreu. Ara mateix, mentre fem el programa, ja s'estan jugant dos dels partits que queden i demà es jugarà l'últim. I el Sant Andreu lidera la classificació amb 36 punts i 12 partits jugats, seguit de l'Assolim Mataró amb 30 punts i 11 partits jugats, i l'Astralpul Sabadell amb 27 punts i 11 partits jugats, i quart en la classificació el Terrassa amb 27 punts i 12 partits jugats. Així que podem dir que en acabar aquesta jornada el Sant Andreu seguirà liderant la classificació i caldrà veure el paper del Mataró i el Sabadell per saber si hi ha moviments en aquesta part d'alta.
Seguim amb l'handbol, que va jugar la 19a jornada de la Lliga Guerreres Iberdrola i on el CAC 7 Granollers va perdre 22-28 contra el Conserves Orbe Rubén Saporriño. Escoltem les declaracions de Robert Cuesta, que destaca dos parts totalment diferenciades.
Hi ha hagut dos parts totalment diferenciades, on la primera, l'equip, crec que en defensa ens hem sentit molt còmodes, teníem molt clar el que ens trobaríem del rival, i així s'ha demostrat. I tot i que en atac no acabàvem de materialitzar, però sí que trobàvem situacions molt clares de llançament, i l'inici, sobretot, de la segona part ha sigut molt dolent. No hem sortit com havíem de sortir, hem sortit molt, molt desconcentrades i hem deixat que les rivals es posessin per davant el marcador.
Ara les de Granollers, que es mantenen setenes en la classificació, tindran tota una setmana per descansar i recuperar algunes jugadores lesionades i tocades.
En la jornada 20 de vòlei de la Lliga Iberdrola, el DSB Sant Cugat va perdre 0-7-3 contra el Fil Alcobendas, amb un joc poc consistent que va permetre que les visitants madrilenyes marquessin el ritme del partit. Aquest resultat les fa baixar una posició, a la quarta, amb 36 punts, i darrere del Tenerife Libis amb 37. Que aquesta jornada aconsegueix aquest tercer lloc.
En la primera de futbol sala Iberdrola es va jugar a la jornada 20, on l'Escor Subaé va perdre 5-0 contra el Nueces de Ronda Atlético Torcal. Una derrota contundent, tot i que amb el 3-0 les catalanes ho van seguir intentant, sortint de 5, però que finalment van rebre el quart gol i es van deixar anar una miqueta. Tot i la derrota, les Mamuts segueixen onzenes en la classificació amb 25 punts.
I avui volem acabar el programa amb un nou episodi de L'hem vingut a molestar.
Tot i que aquesta vegada, altre cop, aprofitem aquest espai de denúncia per felicitar. En aquest cas, per felicitar a la Premier League, ja que segons va anunciar Sky News fa uns 10 dies aproximadament, aquesta competició va aprovar el préstec de 23,4 milions d'euros per impulsar la Women's Super League i la Women's Championship, la primera i la segona divisió femenina angleses, a través de NewCo, un organisme anglès independent de la Football Association que busca gestionar el futbol femení. El finançament, atenció, serà sense interessos i només es tornarà quan el negoci de les dues principals categories del futbol practicat per dones arribi als 117 milions d'euros en ingressos anuals. Igual que aquí, oi?
Igual.
Home, igualet que aquí, doncs ja sabeu la meva opinió, no? Perquè, com a detallets, perquè no ens oblidem, no? A Anglaterra, la final de la FA Cup, que es jugarà el 12 de maig a Wembley, ja tenen unes 50.000 entrades venudes en relació amb el que ha passat amb la selecció, el canvi del camp de futbol del Càdiz, que després van jugar a Sevilla. I el 2 de maig, també aquest pròxim diumenge, a l'Arsenal, el derbi de la part nord de Londres, Arsenal contra el Tottenham, també ja tenen unes 50.000 entrades venudes.
Igualet que aquí. I amb la mateixa previsió i anunciant-ho tant de temps com de lloc. Igualet.
Clar, tot això perquè també estan una mica preocupats pel tema de les noves eleccions a la Federació Espanyola, no? Igual estan tan enfeinats.
Sí. Però a renovar l'entrenador de la selecció masculina sí que han tingut temps, eh?
Sí. I algun altre acte també ha fet la comissió gestora aquesta, que hem de veure si té aquesta potestat o no. Sí, però bueno, com que aquí tot val. Això, que ens alegrem per la lliga anglesa, tu. Que mira...
Com acostumem a dir, queda dit.
Queda dit. Doncs això ha estat tot per avui. De nou, gràcies per haver-nos escoltat més de 5.000 vegades i gràcies a la Maria Pons i als serveis tècnics de Ràdio Mollet.
I aprofitem la celebració per recordar que podeu subscriure-us a través de l'Spotify, de Google Podcast, d'Apple Podcast, d'Amazon Podcast, amb l'usuari Hem Vingut X Quedar-nos, o que també ens podeu escoltar, com fan molts, directament al web.
Fins la setmana vinent, a les 9 del vespre, a Ràdio Mollet o als serveis de podcast, quan us vagi bé.